Els indicadors de la Covid. Risc de rebrot.
Baixa a 709 punts.
Velocitat de transmissió.
Baixa també a l'1,15.
Contagis per cada 100.000 habitants els últims 14 dies.
Manté la tendència a l'alça i ara és a 641 positius.
Casos nous.
4.124. Des de l'inici de la pandèmia ja s'han confirmat més de 462.000 casos.
Pressió hospitalària.
Els ingressos hospitalaris baixen. Ara n'hi ha 2.788, però augmenten els malalts a les unitats de cures intensives fins al punt de superar els 600 ingressats.
Vacunació.
S'han vacunat 155.000 persones i la segona dosi ja l'han rebut 400 persones a Catalunya.
Aquesta és la situació de la pandèmia a dia d'avui a Catalunya. La comentem ara amb el doctor Casabona. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
El doctor Jordi Casabona és epidemiòleg, és director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i SIDA de Catalunya. Aquestes dades que acabem de repassar, doctor, les complementem amb el que ens deia ahir el secretari general de Salut, Marc Ramentol, a Catalunya Ràdio. Ens assegurava que ja s'ha superat el pic de la segona onada pel que fa a ocupació dels llits d'UCI. Creu que ens acaminem cap a una situació com la de la primera onada, com la del mes de març del 2020?
Bé, com sempre, és molt difícil fer prediccions precises sobre el que passarà, però en qualsevol cas, tenint en compte el que està passant a la majoria de països europeus i aquest nou factor que ha aparegut, que és la nova soca britànica, jo crec que hem d'estar preparats perquè això sigui una possibilitat bastant real. El nombre d'afectats continua pujant, com heu dit fa un moment, la pressió hospitalària continua pujant, i a la majoria de països europeus aquesta ha estat la tendència. No hi ha cap factor per fer pensar que aquesta soca molt més transmissible que està explicant això a la majoria de països no passi també a l'estat espanyol i a Catalunya, i per tant jo crec que hem d'estar preparats perquè a les properes setmanes continuï aquest augment i per tant continuï la pressió hospitalària en els serveis.
Clar, això ens aboca a una situació com de circuit tancat, de bucle, no? Estem constantment tornant a començar amb missatges d'advertiment, d'haver de fer més restriccions, de tenir més precaució. Això com ho aturem? Les mesures per contenir i per reduir els contagis s'haurien d'augmentar? Què és el que caldria fer?
Jo crec que en el nostre context i la majoria de països europeus on la prevalença i la incidència de la infecció són tan altes perquè no s'ha aconseguit o no es va aconseguir en el seu moment fer el que han fet alguns països asiàtics, que és contenir des del començament la propagació del virus, això continuarà sent la tònica durant els propers mesos. I, per tant, jo crec que hem d'estar preparats per gestionar això. I, com hem dit altres vegades, l'única forma de gestionar això és aquest estira i arronsa amb aquest horitzó o estàndard o línia vermella que tenim dels serveis hospitalaris, de com estan de plens, i per tant jugar amb aquesta situació de confinaments i altres mesures de mitigació, vigilant molt aquestes línies de saturació hospitalària i tornant enrere. Però jo crec que durant els propers mesos no hem d'esperar que la situació doncs estigui absolutament controlada i tornem a la normalitat. La vacuna, evidentment, és una prioritat. La vacuna contribuirà, amb la informació que ara sabem, a disminuir aquesta pressió a mesura que vagi augmentant el percentatge de gent vacunada, però encara hi ha incerteses sobre quin serà el seu impacte poblacional en la transmissió i evidentment, hi ha incerteses sobre com evolucionar el virus i com ens haurem d'anar adaptant també amb vacunes, perquè és possible que les haguem d'anar revisant a mesura que vagin mutant. En qualsevol cas, jo crec que hem d'esperar que això tingui un efecte positiu, però hem d'estar preparats perquè durant els propers mesos continuarem aquest joc d'estira i arronsa.
I en aquest escenari de tantes incerteses i de tantes anades i vingudes pel que fa a les restriccions, doctor, els ciutadans a vegades estan desconcertats perquè en sentim tantes d'opinions d'experts als mitjans i també a les xarxes i sovint, i més últimament, de contradictòries, que al final jo entenc que molta gent al final no sabrà qui ha de creure.
Sí, jo crec que aquest, en el nostre context, és un element que a mi personalment m'entristeix una mica, i aquest joc d'opinions i contraopinions, de protagonismes i contraopinions de protagonismes concrets, i penso que la incertesa s'hauria de gestionar d'una manera una miqueta més seriosa i probablement un grup assessor oficial fet amb criteris objectius i que les persones que hi fossin es comprometessin al consens i altrament diguessin pues, a mi no m'interessa estar-hi, però que quedés clar, jo crec que ajudaria en els polítics a tenir una eina de consens i de recolzament tècnic i la ciutadania no està exposats a aquest devessall d'opinions moltes vegades diferents. No? Al capdavall, gent amb experiència en gestió de brots i epidèmies tant a nivell local com internacional, tampoc som tants al país.
Per cert, les eleccions, sap que ara estem en aquest impàs de saber si es podran fer el dia 14 de febrer o més endavant, el 30 de maig, com vol el govern. Vostès creu que són un risc sanitari les eleccions en aquesta situació de pandèmia que tenim?
Bé, evidentment, deixant tota la discussió política i legal a banda, jo crec que organitzar unes eleccions amb el temps que queda suposa indefectiblement un moviment de persones importantíssim i, per tant, amb el context que estem avui, jo crec que és absolutament assenyat no fer-les el 14 de març i buscar una data posterior. Igual diria en qualsevol altre aconteixement de masses que suposi un moviment i una exposició de persones.
Doctor Jordi Casabona, moltes gràcies. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres.